Es compleixen 2 anys de l'explosió a l'empresa química Iqoxe, ja fa 2 anys d'aquell fatídic dia que va deixar 3 víctimes mortals i diferents desperfectes a alguns barris tarragonins. 2 anys que la ciutadania reclamava un abans i un després i que sortia al carrer per demanar més transparència i millores en seguretat. Què ha canviat en aquest temps?
Pues la verdad es que unos sí y otros no, porque unos sabrían que lo mejor sería quedarse en casa y otros saldrían corriendo como nos ha pasado siempre.
A ver, pues así estamos todas, que no sabes si quedarte en casa.
Falta información y ganas de tenerla. Muchísima información falta y ganas de tener información. Porque cuando hay una asamblea, una reunión, una junta, una cosa para informarnos, acudimos 4 gatos.
Porque no había información, había muy poquita, muy poquita. Si había alguna... No, al barrio no se lo han comunicado.
También todo esto de golpe y no sabes por dónde tirar. Si salir corriendo o confinarte, si te confinas te asfixias dentro de la casa y si sales corriendo te pilla de lleno.
O sea que no estamos preparados, ni estamos preparados, ni estamos informados, ni nada. El día que pase algo, cada uno tirará por donde tenga que tirar, aparte con aquello que está cerrado, que por ahí ya no hay salida. Imagínate si pasara ahora. Ellos, todo va con dinero. Yo entiendo que hay trabajadores, que todo el mundo necesitamos trabajar, pero bueno, las fábricas tienen que funcionar. Yo lo entiendo, pero una seguridad por lo menos.
Pues no, la verdad es que no hay ninguna información de lo que habría que hacer. Ninguna.
La població té la sensació que no ha acabat d'existir aquest abans i després que s'havia promès. És cert que s'han instal·lat 9 sensors per dur a terme una prova pilot i que s'han d'acabar de desplegar durant aquest any. També s'han posat sirenes en altres punts com Salou i Reus i s'està treballant amb el Pla Secta, així com explica Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil.
Això és un procés gradual que es va fent, però les principals estructures de coordinació i de direcció ja estan implantades, ja funcionen des de l'àmbit territorial, és a dir, des de Tarragona, per tant, la direcció del pla amb la figura de la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, més les figures del Comitè Tècnic i del Consell Assessor, que són els òrgans de coordinació i de suport a la direcció, en representació territorial des del territori, és a dir, des del SECAM de Reus, està implantat i funciona. I, per tant, aquestes són les principals novetats que portava el Pla Secta des del punt de vista de qui i com es feia la direcció, la coordinació de l'emergència i, sobretot, la presa de decisions de si s'ha de confinar o no la població. I això està en marxa. Queden passos perquè falten recursos que a nivell de recursos humans que ens han d'arribar a Protecció Civil per poder fer una resposta efectiva des del propi territori. Ja són recursos que estaven previstos i esperem que ens arribin aquest 2022, igual que esperem anar ampliant els recursos a nivell d'infraestructures que havíem anunciat, que havíem demanat nosaltres mateixos com a Protecció Civil que eren necessaris, i en aquest cas parlo de més sirenes que s'estan posant i estan previstes, però també els sensors que acabem de començar la instal·lació d'aquests primers per fer la prova pilot, i esperem que aquest 2022 es pugui ampliar a mesura que tinguem aquests recursos.
Delgado reconeix que pel seu desplegament definitiu encara queda.
El que està clar és que hi ha unes inversions a nivell de Protecció Civil que són que hi pot ser i altres circumstàncies en més solidaritat que són necessàries a nivell de recursos humans i a nivell d'infraestructures, de recursos materials que han d'arribar, en aquest cas, a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i que esperem que ens vagin arribant al llarg de l'any, perquè són més actuacions que necessiten, evidentment, aquests recursos humans i materials. Després està tota la part de responsabilitat dels propis serveis d'emergència actuants en quant als seus equips d'intervenció, que això també és una feina que s'ha de posar en valor que s'està fent i que han fet els serveis per millorar la seva capacitat d'intervenció, de fer arribar la informació als òrgans de direcció i coordinació. Tota aquesta actuació està en marxa, però en quant a infraestructures, en la part, diguem, de responsabilitat de la Direcció General de Protecció Civil, són sirenes i sensors, que hi ha aquest compromís d'ampliar. A nivell de sirenes ja hem superat fins i tot el propi compromís inicial del Pla Secta de 6 sirenes. Estem per sobre, estem ja amb una previsió d'arribar a la decena de sirenes i, per tant, això està en marxa. I també la qüestió de les barreres dels sensors.
En aquest sentit, des de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, president de l'entitat, creu que alguna cosa s'ha fet, però que es va molt a poc.
En estos 732 días no ha cambiado nada. O sea, si hoy vuelve a ocurrir lo que el día 14 de enero del 2020 ocurrió, estamos exactamente igual. Aquí en Bonavista el 40% de los vecinos solo saben lo que tienen que hacer, es confinarse en casa. Pero tenemos un 60% que ha venido nuevo, que han venido de otros países, que han venido de otros sitios. Y ellos esto no lo han vivido. La última, es cierto que tuvimos Tedesa hace 10 años, 11, pero como esta no fue. Entonces, ¿ha habido simulacros por la parte del ayuntamiento? ¿Han venido aquí a decirnos lo que tenemos que hacer en caso de? ¿Se han mirado los edificios de las primeras calles que hubo las ondas expansivas que se movieron y hay grietas? ¿Se ha venido un arquitecto a mirar si esto está bien? ¿Si esas grietas van a más? Es que no se mira nada. Es que no se ha mirado nada. Es que es como si hubiera pasado 2 años y nada. Estamos hablando de que han puesto unos sensores. Muy bien.
Els tràmits i els papers per tornar a posar en funcionament l'empresa han anat a tota màquina. Durant el mes de desembre d'aquest 2021 es va aixecar la suspensió de l'activitat de les plantes d'Iqoxe. Aquesta decisió es va prendre després de comprovar, segons afirma la Generalitat, que les instal·lacions compleixen tota la normativa vigent. Cal destacar que la planta que va patir l'accident està desmantellada i l'empresa ha anunciat que invertirà 40 milions d'euros en la reconstrucció de les seves instal·lacions, així com explica Javier de Benito, director general d'Iqoxe.
Hemos empezado el año 2022 con todas nuestras plantas de producción en marcha, tanto la de óxido de etileno y glicoles como las unidades de producción de derivados. En su reconstrucción hemos utilizado las más modernas tecnologías y hemos seguido los más exigentes estándares de seguridad y de respeto medioambiental, superando incluso los exigidos por las administraciones y por la normativa actual vigente. Te puedo decir, a modo de ejemplo, que nuestras salas de control están bunkerizadas o que hemos instalado un nuevo sistema de detección que trabaja por diferencias de presión y temperatura. Como ya informamos desde Iqoxe, hemos reconstruido todas las unidades excepto la unidad accidentada. Esta ha sido la decisión más drástica que podíamos tomar, la de no reconstruir esa unidad y su tecnología. Para la puesta en funcionamiento de todas nuestras unidades, tanto trabajadores como el conjunto de Iqoxe ha realizado un esfuerzo enorme. En total, hemos invertido más de 1 millón de horas de trabajo y cerca de 40 millones de euros. Todo para realizar la reconstrucción de la nueva Iqoxe.
De moment no han tingut accés a l'empresa ni han pogut parlar amb el director. Sempre han sigut declaracions que ens han fet arribar. Tot i aquesta posada en marxa, els problemes laborals no han acabat mai. Sense anar més lluny, Inspecció de Treball va emetre, en menys d'un any i mig, 7 informes contra Iqoxe per infraccions greus. Es tracta de denúncies que havien interposat des dels sindicats per no tenir suficient protecció contra la Covid-19 o mancances en el pla d'autoprotecció, entre d'altres.
I veiem que s'avança molt a poc, no? Molt a poc en el sentit de que, nosaltres, la Generalitat, de fer un any i mig, després de l'accident, al cap de 3 o 4 mesos, em va convocar per intentar coordinar-se a nivell de seguretat entre les patronals i els sindicats majoritaris per intentar millorar la seguretat de coordinació de les empreses, i malauradament es va trencar la negociació per part de la Generalitat i de la patronal, no? Perquè nosaltres encara avui en dia, i fa 3 mesos vam tenir una reunió amb el director general de Relacions Laborals, que li vam demanar que continués aquesta reunió perquè pensàvem que era un bé tant pels treballadors i treballadores que treballen al col·lectiu i a les empreses, com també per la població i els ciutadans i ciutadanes d'aquesta demarcació, no? Perquè per nosaltres és importantíssim la prevenció i la seguretat dins el món de la química.
Això no és només qüestió de que vagi lent. Això, a més de que va lent, és que no hi ha participació. aquí ja a finals, mitjans finals de 2019, ja es van detectar una deriva, una sèrie, van tenir una sèrie d'accidents, van tenir un, per desgràcia, van tenir un company que va morir el 2019, al mes de començar, a finals del mes de maig. Van tenir una sèrie d'activacions dels plans d'emergència que ens indicava que tot això estava malament, que això ja ho venien dient, que aquí hi havia una precarització de les condicions laborals. Ho van dir, van voler seure, van voler corregir el tema, i va, fins que no va arribar el tema de Cuotze, que es va donar, malauradament es va donar la raó, que això, hi havia coses que s'havien de corregir, no es va fer res. Quan va passar el de Cuotze, bueno, es van començar a moure coses, però hores d'ara ens trobem exactament el mateix. Ens trobem que dos anys després de l'accident de Cuotze, el tema de la seguretat. La seguretat té tres potes, entenem nosaltres. La seguretat hem de veure la seguretat de les persones treballadores. Les persones que treballen al polígon petroquímic s'ha de vetllar per la seva seguretat. Això passa per la coordinació d'activitats preventives, que és el que estava parlant el Joan abans, i per evitar la precarització de les condicions laborals que s'estan donant. Aquí tenim que cada vegada hi ha més externalització, i aquesta externalització es fa amb precarietat. I això el que fa és precaritzar les condicions laborals del polígon petroquímic. I això afecta directament a lo que és la seguretat.
Joan Llor és secretari general d'UGT i José Manuel Martín és de Comissions Obreres i Indústria. La sensació del carrer és que encara hi ha incertesa, que la transparència que es demanava de moment no s'ha aconseguit. Toni García és veí de Bonavista.
És cert que potser hi ha hagut una mica més d'informació en aquest sentit, no? I que allò que tothom o que estava instal·lat a l'ideari col·lectiu, que quan passa una desgràcia com aquesta, doncs has de fugir. Això jo crec que ha quedat una mica matitzat, i la realitat és que realment el que hem de fer és confinar-nos, no? A casa. Jo crec que aquí sí que ha hagut una mica de canvi de paradigma, però en general crec que la gent encara no té clar, i crec que això és culpa de les administracions, no té clar què hauria de fer si tornés a passar.
És cert que les administracions alguna cosa han fet. L'Ajuntament de Tarragona va tirar endavant un plenari monogràfic sobre la indústria química, del qual encara no han sortit les conclusions, i la Generalitat va realitzar tota una comissió d'investigació amb conclusions fermes. Tot i això, la sensació és que el ritme no és alt.
Sí, es verdad que he sido escuchada y me siento contenta por haber ido, por haberlo planteado y por haber defendido el barrio al que pertenezco. Sí, es verdad de que han tomado nota y se tomó nota. También en el monográfico, también es verdad que nos escucharon, sí es verdad, desde Bonavista. Pero, como tú bien dices, muy poco a poco, y esto no puede ser tan poco a poco. Esto tenía que haberse hecho ya. No podemos, porque hoy ocurre, y pasamos otra vez por lo mismo. Pasamos otra vez. Yo creo que debería haber gente aquí, de la administración o del ayuntamiento, que vivieran aquí para ver lo que palpamos nosotros, porque yo creo que en Tarragona no se palpa igual. De pro, aquel día no se palpó igual en Tarragona que en Bonavista.
Jo crec que aquestes plens o aquestes comissions d'investigació sempre són útils, perquè crec que la classe política ha de donar resposta al clam de la ciutadania, no? I era una cosa que estava al carrer i que òbviament s'havia de fer. Ara bé, jo crec que igual que demanem transparències químiques, li hauríem de demanar també a les administracions, perquè jo crec que no han acabat d'arribar ni les conclusions del Parlament de Catalunya ni les conclusions del ple monogràfic de l'Ajuntament de Tarragona. Jo crec que si preguntéssim a la gent no et sabrien dir a quina conclusió van arribar els nostres polítics i polítiques a l'Ajuntament, per exemple.
En aquest sentit, el subdirector de Protecció Civil reconeix que potser han de fer més esforços per arribar a la ciutadania.
Sí, aquest és un tema que va sortir a les taules de diàleg, i és cert, no? Aquest dubte sobre com actuar. Però hauríem de recordar que les campanyes de comunicació de les mesures d'autoprotecció, és a dir, de com actuen les emergències químiques, fan des dels anys 90. I, per tant, l'acció des de l'administració pública està feta des de la Generalitat i amb els propis ajuntaments. Aquí el que estem fent és també redefinir aquestes campanyes, perquè veiem que el que hem fet fins ara té el recorregut que té i no té més recorregut. Si malgrat les campanyes i les inversions econòmiques i en recursos de les administracions no permeten anar més enllà, el que hem de fer és redefinir-lo. Un primer element de redefinició ha estat doncs, anar directament a les escoles, que el propi Plaseqta ens ho marcava com a estratègia, a començar per les escoles, amb el que en diem una eina innovadora, que és un escape room virtual, que no deixa de ser un joc virtual pensat per la segona etapa de primària i la primera de l'ESO, és a dir, per aquesta edat entre dels joves, pensada per ells, perquè també són prescriptors a casa amb les famílies. És a dir, igual que d'aquesta manera hem fet aquest Skin Room, farem una campanya que l'estem definint per aquest 2022, novedosa, en quant com comunicar-nos amb la ciutadania. Per tant, l'hem de redefinir. També estàvem esperant aquestes taules de diàleg per identificar aquests elements de redefinició. Qüestions importants, per exemple, que ens porten a que hem de mantenir l'estratègia digital, les xarxes socials, etc., però hem de recuperar d'alguna manera també l'estratègia analògica, diguem-ne, més clàssica en aquests barris a Ponent. Estem definint com arribar també a la ciutadania a través de les pròpies entitats i associacions de veïns que s'han ofert a col·laborar per poder arribar als veïns.
En tot plegat, també cal destacar que durant aquests 2 anys la població no ha sigut capaç de posar-se d'acord per protestar de forma conjunta i demanar més seguretat amb unitat. Una prova és que el mateix dia hi ha 2 protestes a la mateixa hora i per demanar el mateix.
Sí, jo crec que sí, que els veïns i veïnes han de continuar reclamant allò que precisament parlàvem al principi, no? Que les administracions despertin, és a dir, 2 anys després, no són suficients 2 anys per aplicar, per exemple, allò tan senzill que van obtenir els polítics, és les conclusions que es van extreure de la Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya. Jo crec que sí, que és supernecessari. Malauradament m'hagués agradat que fos una concentració conjunta i no 2 concentracions.
Han passat 2 anys, han canviat algunes coses, però en general la percepció és que tot va molt més lent del que es volia i que encara no hi ha hagut aquest abans i després.